Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla l'Albert Güell. Banyoles celebra la victòria d'Oriol Cardona, que avui s'ha convertit en el primer campió olímpic d'esquí de muntanya en una prova en què el berguedà Ot Ferrer ha acabat cinquè. És la segona medalla olímpica en uns Jocs d'hivern per un esportista català després de la plata guanyada per Cadal Castellet a la prova de surf de neu de mig tub a Pequín 2022. Feia 54 anys que Espanya no assolia un or olímpic en uns Jocs d'hivern, des de l'únic precedent fins ara, el de Paquito Fernández Ochoa el 1972. Escoltem Oriol Cardona en declaracions a Televisió Espanyola.
Ya era hora, ya era hora.
Han pasado 54 años nada más y nada menos.
Sí, pero bueno, aquí nos traemos otro oro para casa.
Oye, y pasado mañana tenéis el relevo mixto Ana y tú. Sería vuestra segunda medalla de conseguir.
Será.
Será, ¿no?
Sí.
En política, el govern i els comuns han signat un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat després de pactar prohibir la compra especulativa d'habitatge en 6 mesos. La previsió és que el primer semestre d'enguany s'aprovi la modificació de la llei d'urbanisme per permetre que els ajuntaments puguin limitar les compres especulatives al seu municipi. La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jèssica Albiach, ha qualificat l'acord d'històric.
És un dia històric perquè Catalunya es converteix en la primera comunitat de l'Estat en prohibir la compra especulativa d'habitatge. Què hem fet? Hem posat les bases, hem posat els ciments, hem creat l'eina perquè els ajuntaments puguen prohibir la compra especulativa als seus municipis i puguen expulsar els fons voltor.
Ara falta el sí d'Esquerra perquè els comptes tirin endavant. En un comunicat a les xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha felicitat per l'acord. D'altra banda, els sindicats educatius celebren la voluntat negociadora del Departament d'Educació, que els ha emplaçat a noves reunions la setmana vinent, on els traslladarà una nova proposta de millores salarials i laborals. A la mesa d'avui, els sindicats han expressat a la conselleria el rebuig total a les millores que els han ofert i adverteixen que si no arriba un acord, hi haurà noves mobilitzacions. I acabem explicant que els bombers de la Generalitat han atès més d'un centenar d'avisos relacionats amb el temporal de vent des de les 7 del matí i fins a la 1 del migdia d'aquest dijous. La major part dels incidents s'han registrat a les regions metropolitana sud amb 43, a la metropolitana nord amb 25 i a la de Tarragona amb 15.
Notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 19 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Farem aturada al Club Nàutic de Vilanova per conèixer les últimes novetats. Cuinarem, engegarem els fogons amb Adrià Seritjol. Anirem fins l'Arxiu Municipal de l'Escala per descobrir patrimoni amb gust de sal. Parlarem de carnaval i molt fent aturada a Arenys de Mar i acabant al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Renamar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda a tots. Doncs mira, molt bé, amb una miqueta d'aire, crec que he notat, però tampoc em facis cas.
Avui podem sortir volant.
Sí, he estat a punt de fer una mica la broma de l'altre dia, de estem aquí a la ràdio, però no dic no, perquè ja l'he fet, i per no repetir-me... I he vingut, has vist, Jo que venia tota pentinadíssima i mal arreglada.
Jo també.
Que hem anat a la perruqueria i se'ns ha esvolat tot.
Tot ens ha volat.
Ha sortit volant xiu, cap allà.
És tot un desastre.
Desastre total.
Anem a saludar també la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé de dijous, tot i que esta setmana, no sé, més està fent una mica costa amunt, no sé, vosaltres, quina sensació teniu. I mira que som dijous i demà divendres, no? Però no veig el moment perquè sigo divendres a les 7 de la tarda. Això us dic de veritat, eh? No ho sé.
Te veig aquesta setmana una mica desesperada, eh?
Sí, és que no sé com ha passat, Marina, vull dir, entre que estic constipada, avui ja no tant, però mocs, i no sé, el cap, molta feina, saps? I el cap ple de coses, no m'he aclarit, però bueno, mira,
no
ja
passa.
Tot torna al puesto, sí.
T'ho perdonem, però a mi m'està passant molt ràpid la setmana, les coses com són.
Sí,
anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Qui us mana a la perruqueria mundial, Mestralada? No heu... Els SLRs són per això, són per no anar a les perruqueries.
A nosaltres no ens arriba cap SLRT.
Ahir ningú me va dir.
A mi no m'arriba cap SLRT.
Allò de circular per la P7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant i aquestes coses, això no. O sigui, envien els alerts perquè la gent no es despentini pels carrers, que no enteneu aquesta nova manera.
Però reitero que no ens ha arribat cap és alert.
Però ja havien els avisos. A la web del servei hi ha avisos d'això de...
Nivell
taronja per no despentinar-se. Clar, és el que és el barem ara.
D'acord. Ens hem equivocat, llavors.
Vale.
Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé. A mi sempre em fascina les converses meteorològiques que teniu just abans de saludar-me, perquè la veritat que a mi, jo no tinc tanta profunditat de coneixement sobre meteorologia, però bueno, jo trec el cap per la finestra i dic fa aire, no fa aire, jo em quedo aquí.
Et quedes aquí?
Així pràctica, eh?
Sí, pim-pam.
Pràctica com mai, sí. Jo sóc molt de lo que es palpa i lo que no es palpa.
Fantàstic. També anem a començar el programa d'avui, però també hem de dir que hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, avui no ens pot saludar. I ara sí, anem a començar el programa d'avui, deixem el vent, deixem-ho tot. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu i comencem per la Costa Brava explicant que el Ministeri atura la construcció dels nous espigons de Calonge i Sant Antoni. Sergi.
I ho fa, Marina, perquè en el projecte de construcció s'hi han detectat errors tècnics. Ara aquest projecte, que s'havia redactat fa 10 anys, s'haurà de tornar a revisar i no estarà llest per executar fins després de l'estiu. El projecte contempla la construcció de dos dics. El primer s'allargarà 150 metres a la seva part emergida i 130 en una altra part submergida a mig metre de fondària. Aquest espigó se situarà a continuació de l'actual, que hi ha davant de la riera de l'Oubí. El segon espigó serà encara més llarg, de 215 metres, i en aquest cas coincidirà amb l'espigó de la platja de Palamós. Serà una perllongació. L'obra ja havia estat adjudicada a l'empresa Rubau Terrés per un cost de més de 3.100.000 euros. El consistori ara tindrà dos dubtes importants sobre la taula: si les obres es podran engegar a la tardor i si l'empresa mantindrà el pressupost de l'adjudicació.
Després de les ventades, l'alcalde de l'Escala demana més concreció en les alertes meteorològiques.
Doncs sí, en els darrers episodis de vent i les situacions d'emergència que ha generat arreu del país han estat motiu de discussió i crítica per part de molts consistoris de l'Empordà. L'alcalde de l'Escala, en aquest cas, Josep Bofill, n'ha volgut també fer una valoració expressant que pot entendre el que impliquen aquestes situacions de perill, però demana més concreció territorial.
Aquestes decisions el dijous van ser de caràcter general a tot Catalunya i el dissabte van ser de caràcter
localitzat.
I això la gent no ho entenem, i a més el dijous va fer un dia espectacular i la gent encara ho entén menys, I a més, amb vent, que aquí és una zona on fem activitats normals quan hi ha tramuntanes i encara ho entenem menys, no? Aquí, més que queixar-me, jo voldria que de cares al futur se n'aprengués, no, d'aquestes situacions i que es concretés més les afectacions, perquè és cert que a l'Alt Empordà, la part del Baix Empordà, el Gironès Nord i la part de la Garrotxa no hi va haver gens de vent, no? I a més les prediccions ja ho deien. Per tant, sí que es demana de cara al futur, o demano des d'aquí, que es tingui en compte més el tema localitzat, perquè les
una mirada més territorial.
Correcte. Sí. No?
Josep Bofill, escoltàvem en declaracions al programa L'Alcaldia de Ràdio L'Escala, va apel·lar a la responsabilitat individual davant les situacions meteorològiques de perill i alhora va assegurar que en un hipotètic episodi semblant al de dijous passat, la Generalitat i Protecció Civil no actuarien de la mateixa manera i deixarien excloses les comarques amb un perill més baix. Mentre que dijous passat el vent va ser inexistent, dissabte sí que la forta tramuntana va alterar les activitats de Carnaval. En aquest sentit, l'alcalde també expressava la seva sorpresa amb l'alerta emesa el dissabte al matí pel fet que en el segon episodi la responsabilitat caigués únicament en els ajuntaments.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. La flota del peix blau torna a la mar després de l'aturada biològica Cel.
Sí, Marina, avui a la nit les barques d'encerclament de la costa tarragonina amb les dues barques de l'Ametlla de Mar al capdavant tornen a calar les xarxes després d'haver completat els dos mesos d'aturada biològica hivernal. Les perspectives de la temporada estan condicionades per un ecosistema que ha canviat dràsticament. El comportament del peix blau avui dia no té res a veure amb el que fa 20 anys. Entre els factors clau hi ha el canvi climàtic, l'augment de depredadors com la tonyina i una transformació en les captures, ja que el que abans era una pesquera dominada en un 70 o 80% per la sardina, ara s'ha invertit i les captures majoritàries són de seitó. Més enllà de les captures immediates, el sector reclama claredat i transparència. Lamenta que hi hagi moltes preguntes sobre el que realment passa al fons marí que l'administració no respon, tot i existir informes i estudis científics al respecte. Amb tot, la flota surt aquesta setmana amb l'esperança que la veda hagi donat el seu fruits. Miquel Brull és patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar i patró d'una embarcació de l'encerclament.
Han de tindre coratge. Nosaltres ens hem trobat a armar i ser un desastre, i potser al cap d'un mes surt el peix i lleva peix. També armes a l'hivern, fa mal temps, no, potser no pots anar antes d'anar, hi ha dies que no pesques. Jo espero trobar peix. Jo el que voldria és saber, o que ens poguessin dir, de dir què passa de veritat a la mar. Parlant de tot el que hem comentat, no? De que hi ha pujades i baixades, i hi ha cicles i que sigui, vale, tot això, amb això estem d'acord, el peix blau és així. Però hi ha moltes preguntes que no sé si és que no es volen contestar o és que no interessa contestar-les. Perquè nosaltres anem cada dia a la mar i a vegades veus coses que fas, hi ha alguna cosa, perquè, no sé, el comportament del peix no és el que era. Jo crec que la qüestió és aquesta, no? És a dir, si trobarem peix o no, espero trobar, i espero que sigui un bon any, i espero que sigui un any de captures. El sector el que necessitaria és saber això, i a partir d'aquí, pues, bueno, a treballar i a luchar, que és la nostra obligació.
Pel que fa a les xifres, una bona captura avui dia se situaria entre els 2.500 i 3.000 quilos diaris. Cal tenir en compte, però, que el sector treballa ara sota un estricte sistema de quotes màximes setmanals, 13.500 quilos per al seitó i 12.000 quilos per a la sardina. Una mesura que ha estat positiva mentre que el sector participi en la gestió del recurs. El sector també farà 15 dies més de veda de l'1 al 16 d'abril per afavorir la reproducció del seitó.
La Ràpita portarà el Carnaval a la mar amb una sortida marítima a la Badia dels Alfacs.
La Ràpita donarà una segona vida a les disfresses de Carnaval amb una sortida marítima a la Badia dels Alfacs el diumenge 22 de febrer. Se tracta del Carnamar, que comptarà amb activitats com caiac, paddle surf, vela lleugera o sea bike, i també amb un concurs de disfresses. La jornada s'iniciarà a les 10 del matí amb la preparació del material i tot seguit amb un recorregut en l'activitat escollida. L'acte s'acabarà amb la celebració del Carnaval, l'entrega del premi a la millor disfressa. Joan Barberà és el president de l'estació nàutica de la Ràpita.
farem un recorregut prou divertit i després pues, farem la xirigota, no? D'anar disfressats i de liar-la i tirar-nos a l'aigua i ja-ja-ja, hi-hi-hi, i divertir-nos i això. Després se farà un concurs de disfresses. Pues, aquell que guanyarà s'endurà un dinar per a dues persones en això de la galera. Després hi haurà dues sortides del Sea Bike, que vol dir, vens tu i la teva companya i te vas a fer una volta per les muscleres o alguna cosa així, tot xulo, quan te vingui bé, ara o a l'estiu, no? Ara també es pot, que és bonic. I també dues sortides per a dues persones de caiac i pàdel.
Des de l'Ajuntament de la Ràpita han remarcat que es tracta d'una activitat oberta i familiar que fuig de la competitiva i que demostra que la mar també es pot gaudir a l'hivern. Elena Queralt és la regidora de Turisme de la Ràpita.
Us convidem a venir a la pràctica d'esports nàutics amb la voluntat de desestacionalitzar i gaudir de la badia dels Alfacs a uns preus més que assequibles i econòmics. Des de l'Ajuntament de la Ràpita i l'estació nàutica seguim apostant per polítiques de desestacionalització i de diversificació i accessibilitat dels esports nàutics a la ciutadania.
La inscripció a la festa és de 5 euros i per llogar neoprens o taules de surf s'afegirà un import de 5 euros pel material.
Anem ara fins les costes del Garraf. L'endemà de dimecres de cendra, la Federació d'Associacions pel Carnaval de Vilanova i també l'Ajuntament han fet un balanç d'aquest any d'una festa multitudinària amb més d'un centenar de propostes al llarg de tota la setmana seguida. Carles.
Sí, durant el carnaval hi ha hagut dues detencions, la nit de l'arribu per robatoris de mòbils. S'han denunciat 17 persones per incompliment de l'ordenança de civisme i s'han detectat 17 conductors que han donat positiu als controls de trànsit. El punt de salut jove ha fet 750 detencions i 17 intervencions, sobretot per informar. I el punt lila aquest carnaval ha fet quasi 1.200 accions de sensibilització. Són algunes de les dades que s'han donat avui a l'hora de fer balanç d'aquesta edició del Carnaval sense fets greus, des de l'Ajuntament i la FAC, la Federació d'Associacions del Carnaval. Ha estat, afirmen, un carnaval multitudinari amb molta participació als diferents actes. Més de 100, i pel que fa als actes vandàlics i incívics del Dia de les Comparses, on hi ha 22.000 persones, recorden, participant de la festa, els organitzadors coincideixen a afirmar que no representen el Carnaval de Vilanova. Tanmateix, la FAC convidarà les entitats a la propera assemblea a fer un debat i reflexió per millorar i buscar encara més, han dit, l'excel·lència. Pel que fa a la neteja dels carrers, s'està treballant de forma intensa amb un dispositiu especial i s'espera que entre avui i demà, han dit, la ciutat recuperi la normalitat. Més enllà del rastre als carrers, el carnaval es tanca amb efemèrides importants com els 100 anys de la composició del Turuta, els 40 anys del Moixó Foguer, els 50 anys de les danses de Vilanova i també de la recuperació de l'arribu i del primer sermó. L'acte commemoratiu previst no es va poder fer pel vent, però hi ha la voluntat d'anunciar una nova data. Ara comença una nova etapa a la FAC, ja que aquest any era un any de traspàs per la Junta de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova. Ja que hi haurà canvis i també comiats, doncs l'Antònia Ibáñez serà la nova presidenta de la FAC.
I aquesta setmana han començat a Sant Pere de Ribes els treballs de substitució de contenidors en el marc del nou contracte i el nou servei de recollida de la brossa que el municipi gestiona la Mancomunitat.
El govern ribetà assegura que la implementació del nou servei avançarà sense presses i encara no és necessari el clauer electrònic. El model actual busca millorar els nivells de reciclatge, que en el cas ribetà frega el 50%. Aquests primers dies, en alguns contenidors, es pot veure brossa dipositada al costat. A vegades és per incivisme i altres vegades per la confusió que tenen molts ciutadans a l'hora d'obrir-los. Prem el botó d'encesa degudament senyalitzat per poder obrir el contenidor, esperar un segon perquè la pantalla lluminosa indiqui que ja es pot obrir i obrir-lo amb el pedal o amb la palanca lateral. De moment, obrir els nous contenidors ja instal·lats a les Roquetes és així de fàcil, però encara no fan falta els clauers per poder-los obrir amb el sistema intel·ligent. Una operació senzilla, però que està generant confusió entre la ciutadania perquè molts veïns pensen que ara ja cal el clauer per poder-los obrir. De moment, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes no ha concretat a partir de quan sí que farà falta aquest clauer. Ara la feina es concentra en el canvi de contenidors. Aquesta setmana els operaris han començat a retirar els vells i a col·locar els nous. Un cop ja ha entrat en vigència el nou contracte de la recollida de brossa que gestiona la Mancomunitat. En total se substituiran 750 contenidors que hi ha distribuïts per 150 illes de tot el municipi. Els treballs de substitució de contenidors s'allargaran encara dues setmanes més. S'ha començat per les Roquetes i es continuarà per Ribes i les urbanitzacions. Abans, però, des de fa uns dies també s'han començat a aplicar la recollida porta a porta pels comerços. Quan s'incorpori l'obertura intel·ligent, el sistema permetrà una reducció del 30% del rebut de la brossa a les famílies que utilitzin correctament els nous contenidors. L'objectiu final, però, és millorar i fer més eficient el reciclatge de la brossa, sobretot reduint la que va per al rebuig, la que té un cost econòmic més elevat per a l'Ajuntament. Escoltem Anna Herrera, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Ha de servir per poder rebaixar les tones de residus del contenidor gris que generem. Hem de pensar que la quantitat que paguem per tona són 100 euros per cada tona. Aquí a Sant Pere de Ribes, per exemple, anualment penso que són més de 8.000 tones les que generem. Per tant, hem de poder reduir aquesta xifra, perquè això és el cost que paguem entre tots i totes per la gestió de les escombraries. Hem de fer aquest esforç, que ja l'estem fent, però encara millorar-lo, però també per cuidar el planeta, que només en tenim un.
Els nous contenidors disposen d'uns sensors que permeten donar molta informació del volum de brossa que es genera, com es recicla i com es desenvolupa el servei de recollida. Informació que permetria incorporar canvis per millorar el servei si fes falta.
Anem ara fins les costes del Maresme. Amb una embarcació mobilitzable les 24 hores del dia, Salvament Marítim de la Creu Roja garanteix la seguretat de part del litoral català des del port d'Arenys, com ha explicat el patró voluntari Roberto Guzmán. Des de la Setmana Santa del 2025 han fet una seixantena de sortides, generalment per remolcar embarcacions amb problemes, Oriol.
Exacte, Marina. La base de salvament marítim a Arenys és un punt clau del servei a nivell de Catalunya, ja que centralitza la logística i les operacions en part del litoral central del país. Actualment, el projecte de la Creu Roja, a més del socorrisme a les platges, els serveis d'assegurances nàutiques o la formació i sensibilització, es dedica també a les tasques de salvament i vigilància marítima les 24 hores del dia. Ho fan amb una embarcació que els permet actuar en una àrea d'unes 23 milles nàutiques. Així ho ha explicat el programa dominical de Ràdio Arenys, Roberto Guzmán, que és patró voluntari de la Creu Roja.
Ara tenim en disposició una de uns 760 i con dos motores de 150 caballos, total una potència de 300, y cubrimos bastante bien lo que es la zona entre Blanes y Port de Premia de Mar, más o menos unos 22 a 23 millas de náutica, y la verdad que es una embarcación que está bastante bien.
En els darrers 10 mesos han hagut de fer una seixantena de sortides. Com ha explicat Guzmán, la majoria d'actuacions han consistit en remolcar embarcacions, un rescat que va a càrrec de les asseguradores.
Cuando ya llega un poco la temporada así de Semana Santa, que ya el tiempo empieza a mejorar y todo esto, el porcentaje, hablando de porcentaje, tiramos ya de casi de un 80%, todos son remorques. Averías de motor, alguna pequeña colisión, temas de problemas de la, en fin, un abanico de cosas en las que normalmente el 70-80% son todos remorques. Ha habido también desapariciones, búsqueda de personas desaparecidas y eso, pero es un nivel bastante bajo.
Fins a una vintena de persones, 19 voluntaris i un tècnic formen part de la base actualment. Històricament, Salvament Marítim de la Creu Roja té presència des de 1972 a Arenys de Mar, on comparteix port i tasca amb Salvacat, una associació de voluntaris de salvament marítim totalment independent de la Creu Roja.
L'Orquestra de la Bona Sort de Malgrat de Mar celebra 20 anys com a referent en salut mental i música. És l'única banda estable de l'Estat formada per persones amb trastorns mentals.
Exacte, l'orquestra celebra aquest dissabte 20 anys de trajectòria amb un concert molt especial a l'auditori del Conservatori del Liceu. Una quinzena de músics, la majoria amb esquizofrènia, assagen cada dimecres al Centre Cívic de Malgrat de Mar. Alguns toquen instruments, altres canten, però tots hi participen, perquè en aquesta Orquestra de la Bona Sort no es tracta només d'afinació o de tècnica, sinó de presència, de vincle, de sentir-se part d'alguna cosa. Cada cançó es converteix en un petit triomf col·lectiu. En 20 anys, una cinquantena de persones han passat per la formació. Moltes han millorat, algunes han deixat el grup, però totes ja han deixat empremta. I aquest dissabte, mentre l'orquestra Plateria s'afegeix a aquest homenatge, també es tancarà una altra etapa, la del rodatge del documental que la productora barcelonina Canadà ha estat filmant durant 2 anys i que s'estrenarà l'any 2027.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada, concretament a Tarragona, explicant que els bombers han atès 59 avisos relacionats amb el temporal de vent des de les 7 del matí i fins les 12 del migdia. La major part dels incidents s'han registrat a regions, la regió metropolitana sud, 28, a la metropolitana nord, 16, i a la de Tarragona, 7. A més, n'han comptabilitzat 4 a la centre, 2 a Girona, 1 a la de Lleida i 1 a les de les Terres de l'Ebre. El telèfon 112 ha rebut un total de 127 trucades relacionades amb el temporal fins les 11 del matí. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta pel Pla Vencat i el Servei Meteorològic de Catalunya ha previst ratxes de vent superiors als 100 km per hora a bona part del territori fins divendres. El vent pot tenir especial afectació al Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. Cap dels incidents gestionats pels bombers ha estat de gravetat. I el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha proposat una nova aliança estratègica amb el sector logístic aragonès per reforçar el nord-est peninsular com a gran pol de competitivitat i creixement. Castellà ha fet aquesta proposta durant una jornada celebrada aquest dimarts a la Càmera de Saragossa amb la participació de representants institucionals i empresaris d'Aragó i Catalunya. El president del Port Tarragoni ha defensat que consolidar un eix logístic potent entre Aragó i Catalunya és clau pel desenvolupament econòmic dels dos territoris. En aquest sentit, ha apostat per intensificar la col·laboració amb el sector aragonès, no només en el tràfic agroalimentari, especialment cereal, sinó també en nous àmbits com la pasta, de paper, l'automoció, els projectes vinculats a l'energia eòlica o els prefabricats de construcció. Entre els projectes destacats, Castellà ha subratllat la nova terminal marítima del Moll d'Andalusia, actualment en licitació. També ha posat l'accent en la futura Port Tarragona Terminal Guadalajara Marchamalo. Aquesta infraestructura connectarà el corredor del Mediterrani amb el de l'Ebre i el d'Henares, reforçant el paper de Tarragona com a model estratègic en el moviment de mercaderies entre la península i Europa. Castellà ha insistit, a més, en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries entre Tarragona i Aragó amb el desdoblament de vies i millores tècniques que garanteixin una infraestructura competitiva. La jornada ha conclòs en reunions de treball amb operadors logístics aragonesos per explorar noves vies de geocol·laboració. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació de mestralada a gran part de la costa, sobretot la barcelonina i molt especialment la tarragonina. A la Costa Daurada tindrem ràfegues que passaran dels 120 km per hora, especialment al golf de Sant Jordi i en alguns moments fins al cap de Salou. Això farà que hi hagi tot just a la costa maró, però ja molt pocs quilòmetres mar endins, forta maró i mar. A la resta de la costa, sobretot la que va entre l'Alt Maresme i al sud de l'Alt Empordà, hi haurà vent de sud i molt més fluix aquesta tarda. Això farà que hi hagi marejol o maró arran de platja. Però sí que al llarg de la tarda i vespre el vent de tramuntana entrarà encès al nord de la Costa Brava, especialment ja aquesta matinada i demà al matí. Això farà que hi hagi forta maró a gran part de la Costa Brava, ja especialment demà al matí. El vent de mica en mica anirà fluixant el divendres i fins i tot acabarà girant a sud entre la costa de Barcelona i el sud de la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i trobades de Santa Pròpeca de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, la trau de la P7 va carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits, a la C58 i a la C33, i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C17 ni intensitat de parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. La B23 hi ha cua d'esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona, la Nacional 340 i intensitat a l'Ametlla de Mar en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Roma Val, hi ha retencions d'esplugues de Sant Gervasi en sentit Besòs. A la Roma Litoral hi ha cua de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs, intensitat cap al Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin rama.
Camp de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I ara volem fer un repàs de l'actualitat dels nostres clubs nàutics i així que anem cap a Vilanova i la Geltrú per parlar amb Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic de Vilanova. Carla.
Molt bon dia, Tete Sabater. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Ran de Mar.
Molt bon dia. Com esteu?
Primer de tot, com s'ha presentat el carnaval aquí al Club Nàutic de Vilanova? Perquè sé que heu tingut, bueno, que teniu una secció d'actes socials que deu haver estat ben mogudeta aquests dies amb la comparsa, el concurs de xató, el ball de mantons, tota la pesca.
Suposo que com a tota Vilanova, no? Vull dir, perquè bueno, el carnaval de Vilanova és molt sonat i com o no aquí en el club també. La veritat és que és un dels actes de la secció de socials que, bueno, que, no, que més s'espera durant tot l'any. La veritat és que vam començar el dia 7 amb els actes del Mascarot i després amb el Ball de Mantons, les comparses, fem un concurs de xató, fem un concurs de disfresses. Bueno, la veritat és que la participació ha estat força elevada, com no podia ser d'una altra manera, i la veritat és que, bueno, que els socis en general s'ho han passat pipa, vaja.
Que bé. I ara, un cop ja passat Carnaval, sí que m'agradaria xerrar, fer una miqueta de repàs, com fem habitualment, de què teniu previst a nivell esportiu aquí al Nàutic.
Doncs la veritat és que, bueno, ara ja estem en plena temporada. La veritat és que les condicions meteorològiques d'aquest mes de gener no han acompanyat gaire. Vull dir, fins i tot, bueno, tots crec que ja som coneixedors, no?, de quines han sigut les peripècies d'aquest mes. La veritat és que aquest dissabte comencem amb un concurs de pesca i una regata de creuer social que vam tindre que aplaçar per les condicions meteorològiques. Aquest cap de setmana som molt valents i ho juntem tot i ho tirem tot endavant, i després ja de cara al març ja ens venen proves més importants, com pot ser la celebració de les 100 milles, no?, de la regata tradicional de les 100 milles, que es puntuava pel campionat de Catalunya de solitaris a dos i altura, i bueno, és el primer esdeveniment important de la temporada, no? I bueno, ja estem preparant-ho i esperant que, bueno, aconseguir la participació rècord dels últims anys i que la gent torni a poder gaudir d'unes condicions meteorològiques bones i que permetin un bon desenvolupament de la prova.
Sí, tant de bo acompanyi aquest temps, que últimament ens està ficant una miqueta difícil. I parlant del temps, també he vist que ara el 28 de febrer inicieu un curs de meteorologia dins de la secció de creuers.
Sí, bueno, està obert a totes les seccions, eh? Sí que és veritat que la participació de la majoria és de la secció de creuers, però ho tenim obert a totes les seccions perquè també creiem que és interessant pel soci o és interessant pel qui pesca o pel qui fa submarinisme. La veritat és que això intentem, a part de lo que és activitat esportiva pròpiament dita, intentem complementar-la durant tot l'any amb xerrades o cursos, no?, que, bueno, que ajudin a la formació, no?, dels nostres socis o usuaris. En aquest sentit, l'any passat vam fer un primer curs de meteorologia que va tindre molt d'èxit, vam omplir les places, i aquest any vam considerar que era important tenir-lo perquè hi havia molta gent que ens demandava poder fer-lo. Llavors, aquest primer trimestre tornem a repetir, i de cara a pròxims trimestres esperem poder iniciar un altre de meteorologia avançada. Vull dir que la veritat és que molt contents de com està funcionant. La veritat és que el ponent és l'Enric Agut, que és un dels meteoròlegs que tots coneixem perquè surt per televisió i per ràdio, i la veritat és que ho fa molt bé, ho fa força bé, ho fa molt amè i la gent surt encantada.
Per tant, aquesta primera part és la inicial, no?, que deies que després fareu l'avançada.
Exacte. Tornem a repetir el curs inicial. Són tres dissabtes per la tarda que han de vindre els socis aquí a l'aula, i després, si tot va bé, doncs intentarem ajustar les dates amb l'Enric per poder fer el curs avançat.
Molt bé. I per altra banda, he vist que també teniu ja oberta la inscripció per al campus nàutic que fareu per Setmana Santa. Que comença, si no m'equivoco, el 30 de març fins al 3 d'abril.
Sí.
I que també el 22 de febrer obriu les inscripcions ja pel campus d'estiu, que deu estar molt sol·licitat, veient que comencen les inscripcions tan aviat.
Sí, bueno, la veritat és que intentem obrir-les quan abans millor, no? Perquè al final, quantes més inscripcions tens al principi, ja una mica ja tens més fàcil organitzar-te, no? Ja tens els números, ja saps els monitors que necessitaràs cada setmana, ja tens una mica la idea de com els has de distribuir, les embarcacions que utilitzaràs. Llavors, bueno, perquè no se'ns acumuli tot a última hora, la veritat és que ens va força bé que la gent s'inscrigui amb temps, no? Ara també al març comencem amb les activitats de vela escolar. Vull dir que la veritat és que, bueno, estem a punt ja d'entrar en plena temporada, com havia dit.
Sí, i et volia preguntar una mica més específicament sobre aquests campus, aprofitant que això, no, que estem en plena època d'inscripcions, en què consisteixen, sobretot aquesta Setmana Santa, que queda poquet i és molt compacte, que és només un cap de setmana?
Sí. Nosaltres als campus definim totes aquelles activitats que tenen un caràcter lúdic. Vull dir, al final sí que és veritat que practiquem esport i sempre que hi ha una pràctica d'esport ha d'haver un component formatiu, però sí que en les activitats, no, que nosaltres denominem sota aquest paraigües de campus, intentem que siguin activitats que, a part de que els nens aprenguin, també s'ho passin bé, no? Tinguin un component divertit de passar-s'ho bé. Llavors, bueno, la del campus em sembla que hem inclòs tot el que és navegació a vela, tot el que és paddle, em sembla que també intentarem tocar alguna de windsurf, vull dir que, bueno, tot, una mica de kayak, vull dir, totes aquelles activitats que bueno, el nostre medi ens permet realitzar i que serveixin perquè cada nen marxi d'aquí ben fet un tast de diferents esports nàutics, no? Que moltes vegades, doncs, no, en el dia a dia no tenen la possibilitat de fer-ho.
Mm-hmm. Doncs ben complert aquest campus, aquest cap de setmana. Doncs, Tete Sabater, moltes gràcies per la teva atenció, per explicar-nos una miqueta i posar-nos una miqueta al dia postcarnaval, ara que començarà el bon temps aquí a la platja de Vilanova, des del Club Nàutic. I res, esperem tornar a parlar aviadet.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres un cop més per donar-nos veu i fins la propera.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Seritjol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Mm. Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués, és com el tema de les anxoles.
I a les barques també s'havia de conservar com
correcte, pogués. Correcte, sí, d'acord.
Mm-hmm. Recepta de la iaia també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica a totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sóc que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí
som
molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies, per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo compta per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada sopera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients, que la resta de dies?
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola les trobes per sempre, les trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a l'abast o a qualsevol rebost, eh?
Mm-hmm. I la tallejada a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, sí, que la gent si ho demana, moltes ho fan i que ho
demanin. És un servei més que dona les peixateries.
És el que tenen a la peixateria i no comprar-ho a segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola... farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregiu que agafi color, és només que perdin, o sigui, que caiguin una miqueta i
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color. Al final no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça mm-hmm. d'alls sencera, un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el vinagre, que vagi evaporant.
El sofregit?
Sí, tal qual, que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i els xiques, no és allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no ens quedi molt dolç...
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de casa de Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçor molt bona. Si féssim això, també seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç amb dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està, mm-hmm. Aquesta recta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que hauria de ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, mm-hmm. tirem el vi i el vinagre, i quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'ha tenim fregit anteriorment.
I que agafi el gust.
Correcte, és disarrollar i que reposi amb ell. Mm-hmm. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i tot això.
La cabeça d'aix, tot dintre, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per tothom.
Jo crec que sí, jo crec que això és molt fàcil.
Se'n sorprendrien. La gent sorprèn, la realitat supera la ficció, ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí, no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
Aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí, per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabets, que donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Uh-huh. Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no som molt partidari de ficar-li aigua, però... Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, no t'ajuda gaire. Sí que és veritat, hi ha moltes receptes que demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, bàsicament. També s'ha de dir que, almenys... no sé totes les cases, però jo a casa meva des de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat. Sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula.
El que diem fer tapejar, menjar tapes, això són tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sabates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, el primer ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabet seria un dels freds i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabeig per prendre l'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també es fa molt de l'escabeig.
Sí, no, és tan boníssim. Li pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, el pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final la base seria l'escabeig i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina,
també,
seria exactament el mateix?
I sí, exactament el mateix. mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, eh? O sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Mm-hmm. Sí, sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, a lo millor depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas amb musclos, entenc que això
el
no es fregeix.
No, però el musclo no fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un?
El pots pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos, i a l'hora de fer a les cabells, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt secret. Senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre, les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? No, sí, això és
el
veritat,
típic,
eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per ser cabell, lo más malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o avo, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabets, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, és sorprenentment, i també et diré, quan més vinagre, o sigui, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo quedar l'escabeig, eh?
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre de les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats, els viscerats i filetejats, una ceba de figuera o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sup era de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, a la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, treu un minutet o dos que faci xup-xup i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia.
Ah, sí.
Podria refredar i menjar-te, però l'escabeig sempre està millor el dia següent.
Vam dir que no t'ho havia preguntat, sí. Millor deixar-lo reposar 24 hores.
Sí, sí, i si te'l fots al cap de 2 dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva, això la nevera et deu aguantar.
Sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el seu vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre ets ho conserva, sí. Mm-hmm. Bueno, vinagre i oli, al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Mm-hmm. Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ens va de conversa
el punt elegant. Al mig de la pista, la paraula vent, que avui van bé alta i tots estan parent. Fixeu-vos en Coco, es fa dir Coco. Les coses a França sonen molt millor. Mireu quina alegria, n'hi ha un cava de cap. Visca la polisèmia i el significat. Parelles estables, parasol, aiguardent, cel obert, trenca closques, també l'espanta ocells. Avui són promiscues, espantassol, cel ardent, ara tens obre closques i mil aigua ocells, para tens obre closques i mil aigua ocells. Coses que ens facin els dies més dolços, no tan transcendents. Quina pena en Parche, no el deixen entrar. Ets un barbarisme, et fots i a callar.
I així arribem al final de la primera hora de Ran de Mar d'avui. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
El company palíndrom fa un any va destacar per una disfressa estranya a matar.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Visita la Lati. No veieu que bo que és, però aquest any no es complica i tots l'hem entès. Vesteix monosíl·lab, avui estiu Pep. Balla a la porta, topa, tropa, patró.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby.
Y no me olvido, baby, aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez estoy a tu pie. Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si sepa que vuelvo a mí, my boy, sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si sepa que vuelvo a mí, my boy, yeah. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado vivir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, vamos a hacerlo para mí. aquí cerca de mí.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala presenta un programa municipal per mobilitzar i promoure l'habitatge.